Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una. Us informa Judit Caselles. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, assegura que a Catalunya cada vegada hi ha menys independentistes després que les eleccions del 12 de maig donessin la victòria en vots i en escons al PSC. Durant la sessió de control al Congrés, el dia abans que s'aprovi l'amnistia, Bolaños ha carregat contra el Partit Popular per no mostrar-se més satisfet perquè els socialistes han guanyat els comicis i això permet a Catalunya entrar en una nova etapa, diu, política.
No les gustó que haya una mayoría constitucionalista en el Parlament de Cataluña. No les gusta que cada vez haya menos independentistas en Cataluña. Son ustedes el club de nostálgicos del proceso soberanista y el señor Feijóo preside ese club de nostálgicos del proceso soberanista.
El PSOE defensa un dia més que els indults i l'amnistia serveixen perquè torni la normalitat democràtica a Catalunya. Tot plegat, enmig de la campanya de les eleccions europees, Esquerra proposa crear kits menstruals gratuïts a la Unió Europea i que hi hagi una rebaixa dels impostos a aquests productes. La candidata del partit, Diana Riba, diu que la pobresa menstrual és una realitat a Europa i pensa que s'han d'impulsar polítiques europees, com la que va fer el govern de la Generalitat, distribuint copes reutilitzables i compreses de tela gratuïtes a Catalunya.
Tienen que haber kits gratuitos para todas las mujeres, porque la pobreza menstrual es una realidad en Europa. Es una gran realidad y nos encontramos con un problema de salud para las mujeres cuando se están reutilizando productos menstruales de un solo uso. Y esto está pasando.
Riba també ha demanat el vot per Esquerra per combatre l'auge de l'extrema dreta al conjunt d'Europa. Enmig de les europees hi ha les negociacions per la investidura del pròxim president de la Generalitat. La CUP mantindrà aquesta setmana una reunió telemàtica amb l'expresident Carles Puigdemont i el seu partit Junts en el marc de les converses postelectorals en què també s'abordarà la investidura. L'objectiu dels cupaires és intentar que la mesa del Parlament sigui de majoria independentista i no estigui presidida pel PSC, tot i que l'aritmètica parlamentària ho complica molt. I atenció a l'avís que fan els metges de primària. Alerten dels problemes que causa la pell de les ungles l'esmalt de gel. La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària assegura que cada cop els arriben més consultes per aquests problemes. Les principals complicacions són els trastorns mecànics i traumàtics de les ungles, dermatitis al·lèrgica i lesions induïdes per raigs ultraviolats. També es tendeix a perdre la pell que toca amb l'ungla. Molts pacients tenen dolor i els surt sang. A més d'això, s'ha detectat asma i reaccions al·lèrgiques, sobretot als ulls. Els metges atribueixen aquesta popularització a la publicitat que es fa d'aquests productes a les xarxes socials i al paper també de les influenciadores. Més notícies. Platja d'Aro prohibeix l'ús de disfresses, ninots o objectes de caràcter sexual als comiats de solter o celebracions de grups. Així ho recull la nova ordenança de civisme, que també augmenta les sancions per les conductes incíviques que causen problemes de convivència. El cap de la policia local, David Puertas, ha posat com a exemple d'un d'aquests comiats de solter que va derivar en molèsties quan un grup anava a música alta de matinada i va lligar el nuvi a una farola amb cinta aïllant. I un apunt abans dels esports. Detingut un home de 43 anys com a presumpte autor de l'incendi d'ahir al coll de l'Alba de Tortosa i que ja es troba controlat després d'afectar unes 88 hectàrees de bosc. L'arrestat treballava per al propietari d'una finca de la zona que s'estava desarmant. Després de descontrolar-se-li, la crema de rames d'olivera va fugir del lloc en bicicleta. Tot i disposar del permís per a la crema, no va prendre les mesures de prevenció requerides per a aquestes activitats. I en bàsquet, el Barça comença avui la lluita per la final de l'ACB en el primer duel de semifinals contra el Real Madrid, una eliminatòria que es disputarà el millor de 5 partits. Els blaugranes venen de derrotar per la via ràpida quarts al Tenerife, mentre que el Madrid va superar també amb facilitat el Gran Canària. Això sí, els blancs afronten el clàssic amb la moral baixa després de perdre estrepitosament contra el Panathinaikos la final de l'Eurolliga. Tot i així, el tècnic culer, Roger Grimau, no creu que això els passi factura.
Són jugadors amb moltíssima experiència que han passat per aquesta situació, guanyant i perdent, i que estic segur que estaran preparats, i com sempre us dic, ens hem d'esperar el millor rival al davant. No podem especular amb que si venen més o menys cansats o més o menys contents o tristos, no?
De moment, dels 6 cops que Barça i Madrid s'han enfrontat al llarg de la temporada, els blancs han guanyat en 4 ocasions i els blaugranes en només 2. Això és tot. Us deixem amb la caravana de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Gairebé 6 minuts que passa de la una del migdia. Mireu, demà dijous, dia 30, és el dia de Corpus Christi. Avui comencen les celebracions en moltes localitats. Sempre que parlem del Corpus Christi, ho direm bé, ens ve el cap, que si la Patum, que si l'ou com balla de Barcelona, i potser pensem en alguna catifa, però sovint no mirem més enllà i avui teníem ganes de fer-ho. Per tant, el que farem ara és descobrir com es celebra aquesta festivitat a altres punts del territori com la Garriga, Bellvei i Solsona. El que farem a partir d'ara, com dèiem, és un seguit d'entrevistes picades cortetes i descobrirem els actes més destacats de cada lloc. I comencem anant cap a la Garriga, al Vallès Oriental. Allà celebren Corpus Christi des de fa més de 200 anys. Pels carrers d'aquest municipi hi trobem 240.000 clavells, 30 catifes de flors i una ocombaia i, evidentment, concerts i molta, molta cultura popular. Per tant, a aquesta hora podem saludar el president de la Federació de Balls Populars de l'Associació L'Enramada de la Garriga. Carles Viva, molt bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia. Un plaer ser amb vosaltres.
Carles, suposo que ja ho teniu tot preparat per una nova celebració del Corpus.
Sí, i estem frisant perquè arribi demà. Justament la Garriga és de les poques poblacions, juntament amb Berga, que celebrem, diguéssim, també el Corpus el dia original, que és el dijous. És a dir, el plat fort ve diumenge amb tot el tema, diguéssim, de la confecció de catifes, que justament és l'element potser més característic de la nostra festa. Però diguéssim que tots els actes, aquest compendi d'actes que nosaltres muntem i que proposem aquí al poble, doncs comencen des de dijous, que és el dia que històricament se celebrava el Corpus Christi.
Mm-hmm. Per què s'hauria de conèixer el Corpus de la Garriga? Per aquell que no hi hagi anat mai, què és el més destacat? Què és el que defineix el Corpus de la Garriga?
Clar, a priori, jo crec que el Corpus de la Garriga, justament, és el que comentàvem, no? Juntament amb Sitges i alguns altres llocs, com pot ser Arbúcies o fins i tot Sallent, hi ha molta preeminència del tema de l'art floral efímer, és a dir, de les catifes. És una tradició que fa molts i molts anys que se celebra, però jo crec que és important, i aprofitant l'oportunitat de que Ràdio Estel doncs, també vol parlar una miqueta sobre el Corpus de la Garriga, és important potser posar l'accent a altres elements de la festa que jo crec que el que fan és identificar-la d'una manera també especial o, si més no, singularitzar-la. Una d'elles és la continuïtat. Jo crec que una de les vàlues patrimonials que té el Corpus de la Garriga és aquesta continuïtat. Sabem que s'ha celebrat ininterrompudament des del 1816, és a dir, fa més de 200 anys, tot i que tenim molta referència documental de que ja a finals del segle XV a la Garriga se celebrava el Corpus. Per tant, podem traçar aquestes línies de que ja fa segles que els garriguencs doncs, convenen a celebrar la festa en exaltació el Santíssim Sagrament, i justament un dels altres punts, i ho entronco una mica amb el que comentava, que jo crec que és molt rellevant en la celebració garriguenca, és aquest entroncament que hi ha, no?, entre el món profà i el món sagrat. És a dir, els balls populars i molts dels entremesos festius que configuren el model festiu català tenen un origen a les processons de Corpus. Val? En un origen doncs, hi havia aquesta vocació més catequètica, més moralitzant d'aquests entremesos, però aquest entroncament popular també els ha fet per viure fins a dia d'avui. Uh-huh. A la Garriga, jo crec que és un exemple molt maco poder veure doncs, aquesta comunió entre tots els àmbits, no? Perquè justament a la processó sempre està encapçalada pel seguici festiu, és a dir, hi ha una participació del Ball de Diables, dels gegants de la Garriga, dels capgrossos, del Ball de Cintes... Llavors, doncs, hi ha una connivència entre tots els sectors que el que fa, jo crec, és preservar el sentit més original del Corpus i, a la vegada, jo crec que és fer un Corpus en 360 graus, és a dir, no només la part d'imatgeria festiva, sinó doncs, la part doncs, del ritual, de la fe, de l'associacionisme popular a través doncs, de la confecció de les catifes i també doncs, dins del món dels balls populars.
Ara ens ho deies, Carles, que l'any 2016 vau celebrar el 200 aniversari de la primera festa del Corpus a la Garriga documentada, però és veritat que la festa ha anat canviant. Ara fa un parell d'anys, per exemple, es van afegir elements festius antics que amb el pas del temps havien desaparegut de la festa, no?
Sí, totalment. És a dir, a la Garriga nosaltres diguéssim que no som com Solsona, que també ara hi parlareu, o com Berga, que hi ha tota una documentació d'aquestes doncs, que tenen això molt bestiari festiu referenciat. Hem d'entendre que és una realitat molt més petita. Vull dir, la Garriga actualment són 17.000 habitants, però en segles enrere, diguéssim que aquest creixement ha sigut molt més exponencial els últims anys. Tot i així tenim constància que la festa se celebrava, i se celebrava, diguéssim, d'una manera forta. La presència de gegants dins la festa ja està contrastada, i els gegants de la Garriga, els que tenim actualment, que tenen més de 80 anys, ja es van comprar justament per participar a les processons de Corpus. Llavors, tot aquest compendi de danses, que a vegades potser estaven una mica més disgregades, o que orbitaven al voltant de la festa major, com pot ser el Ball de Diables, el Ball de Bastons, el Ball de Cintes, els Capgrossos, després d'un procés reflexiu vam veure que tot aquests, és que justament és el que comentava, aquests entremesos tenen origen dins les festes de Corpus. Val? Llavors, l'aposta d'aquests dos últims anys, i que aquest tercer any, diguéssim, d'edició, reeditem i que ens comprometem totes les parts, que jo crec que això és important dir-ho, és a dir, no només la Federació de Valls Populars, sinó de com ocorre amb l'Ajuntament de la Garriga i la parròquia de Sant Esteve d'aquí la Garriga, és que aquests elements, diguéssim, prenguin un lloc preeminent dins la festa. Val? Per això treballava molt amb aquesta idea del seguici festiu, és a dir, a diversos moments de la festa, tant dijous com diumenge, tot aquest compendi de danses, el Ball de Diables, els Capgrossos, els Gegants, els Valls de Cintes, acompanyaran a les autoritats d'ofici i també participaran dins la processó en un lloc destacat i obrint, diguéssim, tota la comitiva.
Mm-hmm. Carles, què és l'enramada?
L'enramada, justament, com el seu nom indica, és un element, aquí hi ha, diguéssim, dos significats. Com el seu nom indica, és un element característic de la festivitat del Corpus. Aquí a la Garriga encara se segueix mantenint la tradició d'enramar els carrers per on passa la processó, més enllà de les catifes, és a dir, ens hem d'imaginar doncs, tots aquests motius florals, tots els elements, diguéssim, doncs, del bruc, és a dir, el verd, que es posava a les cases, diguéssim, per fer olor pel pas de la processó. Val? I és un element que aquí hem sabut conservar i que és molt propi, perquè també tenim moltes referències històriques i documentades sobre la confecció d'enramades en el poble durant les festes de Corpus. Per això aquest nom, que al final és una herència patrimonial que hem rebut els garriguencs, és el que hem utilitzat nosaltres per denominar, diguéssim, la Federació de Valls Populars. I la Federació, bàsicament, no és res més que una representació de totes les entitats de cultura popular que fan possible la festa. Hi ha un representant del Ball de Diables, un dels Gegants, un per part de l'agrupació sardanista, un altre del Ball de Cintes, del Ball de Gitanes, dels Capgrossos i dels Grallers, que també, diguéssim, tenen un moment destacat. Llavors, aquesta confluència de totes les entitats al voltant d'aquesta federació, el que ens serveix a nosaltres és per fer pinya plegats i per entendre que també treballem dins la mateixa frontera i treballem per uns objectius comuns i compartits, ja sigui pel Corpus o per la Festa Major.
Mm-hmm. Clar, suposo que una de les meravelles de viure el Corpus a la Garriga també és veure com tot un poble, no?, es bolca en la celebració d'una festa com aquesta, no?
Totalment. Vull dir, una de les coses que és molt destacable del Corpus de la Garriga és que hi ha aquesta presència en tot moment, i que és palpable per la gent que ho ve veure, de la involucració de tot el veïnat, de l'associacionisme, de les escoles, de tots els col·lectius que la fan possible. És a dir, la festa al final és una conjunció de molts factors i de moltes persones i col·lectius que la fan possible. Llavors, aquest element, diguéssim, de cohesió, no?, aquest element de comunitat, de reafirmament del col·lectiu. És a dir, aquest dia ets garriguenc perquè surts i participes activament dins la festa. A diferència d'altres festes que potser poden marcar el nostre calendari festiu, Corpus és una festa que la fem entre tots. Llavors, cada persona, ja sigui a través doncs, de col·locar un clavell, de dissenyar una catifa, d'engalanar els carrers o fins i tot les places del seu balcó, de tocar la gralla o portar un gegant, o fins i tot de participar activament a qualsevol dels actes, ja està fent Corpus. Aquest element més immaterial de la festa, creiem que nosaltres és el que hem de preservar més, perquè al final apel·la tot un col·lectiu, i això és supermaco.
Carles Vives, president de la Federació de Valls Populars de l'Associació L'Enramada de la Garriga, moltíssimes gràcies per ser aquest matí, aquesta tarda amb nosaltres, i molt, molt, molt bona festa a Corpus a tota la gent de la Garriga. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i bon Corpus a tothom.
Dèiem que volíem conèixer més festivitats del Corpus a través de localitats catalanes. Doncs bé, anem fins a Bellvei, al Baix Penedès. La celebració de Corpus en aquesta localitat és coneguda per les tradicionals catifes. I és que el diumenge es confeccionen catifes a diversos carrers de la localitat. Per tant, a aquesta hora podem saludar el president dels Amics de les Alfombres de Bellvei, Òscar Ripoll. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Òscar, la celebració del Corpus Christi de Bellvei, que és molt coneguda, precisament, ara ho dèiem, per les seves catifes, eh? Per què? Com són? Quantes n'hi ha aquí? Participa? Com funciona la cosa?
Bueno, tenim diversos carrers on fem alfombres. Fins fa pocs anys, s'havia fet un carrer únicament i era d'uns 50 metres aproximadament de llarga.
Déu-n'hi-do.
Ara actualment hem passat de fer aquesta alfombra a fer-ne al mateix carrer fer 120 metres quadrats, un altre carrer amb 140 metres quadrats, un altre que serà aquest any d'uns 70 metres quadrats, un altre d'uns 20 i pico metres quadrats i dues de més petitetes.
Quants anys fa que ho feu, això, en el Corpus Christi de Bellvei?
Fa 65 anys ininterromputs.
Déu-n'hi-do, per tant, moltíssima història al darrere, no?
Sí, fins i tot vam arriscar-nos quan hi va haver-hi la pandèmia amb sortir a fer alfombres a la plaça de l'Església perquè creiem que el poble s'ho mereix.
Òscar, et preguntava abans qui confecciona aquestes alfombres, aquestes catifes de flors. Suposo que esteu organitzats a través del món associacionista, no?
Sí, nosaltres la característica més peculiar que tenim és que no utilitzem flor per fer les catifes de Corpus. Les catifes de Bellvei són peculiars, són reconegudes arreu del món, perquè les fem amb carbonat de calç tanyit.
Oh, boníssim, això.
És un material que és natural, que és carbonat, i el tenim a les nostres muntanyes. I el traiem de la muntanya de sota terra nostra. I es va començar a fer als anys 60, perquè degut a una tempesta d'aire i de vent, doncs van volar les catifes que hi van haver-hi per Corpus. L'any següent es va voler fer la catifa, però se li va posar pedra. A sobre, en aquell moment, va ser amb pedres, a sobre de la gespa, perquè no pogués volar i no pogués malmetre una altra vegada la catifa.
Precisament, Òscar, per aquesta singularitat, ho noteu quan munteu aquestes catifes, quan s'acosta al Corpus, que ve molta gent d'altres llocs, d'altres contrades a Catalunya?
Sí. Tenim l'avantatge de que al voltant nostre, fins ara, ara fa un parell o tres anys tenim els companys, els amics de Calafell, que han tornat a fer una altra vegada catifes de Corpus, però que fins ara ens venien a ajudar de Calafell, d'Arbós, de Vendrell, de Bisbal, gent de tots els voltants, que sempre hi segueixen venint molts encara. Però el més maco és que la nostra associació, la nostra entitat, ha crescut, ha triplicat el membre de socis perquè han vist que és un atractiu pel nostre poble i que hem de tirar endavant les tradicions i cultures que tenim.
I per qui es pensi, Òscar, que la cosa acaba aquí, ni de bon tros, eh? Perquè el diumenge també feu missa de Corpus, processó de Corpus i en acabar tot plegat, concert.
Això esperem, a veure si podem fer alguna
cosa. Òscar Ripoll, president dels Amics de les Alfombres de Bellvei, moltíssimes gràcies per ser nosaltres un matí com aquest a la caravana de Ràdio Estel. Molt bona festa del Corpus, que vagi molt bé.
Igualment, endavant les tradicions.
I finalment deixem enrere el Baix Penedès i anem fins al Solsonès. Ens desplacem fins a Solsona, de fet, perquè en aquesta ciutat fa molts i molts anys que es celebra el Corpus Christi. De fet, Solsona és una de les ciutats pioneres on està documentada aquesta festa, juntament amb Girona, Barcelona, Manresa, Vic i Tortosa. A aquesta hora també podem saludar en directe Roger Davins, president de l'agrupació de geganters de Solsona. Roger, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan. Aquí.
El Corpus Christi de Solsona, que es celebra, si no tinc mal entès, des del 1331, que aviat es diu això, eh?
Sí, correcte, des del 1331, per tant, d'aquí 6-7 anys celebrem el seu 700 aniversari.
Déu-n'hi-do. Com ha anat canviant o com ha anat evolucionant aquesta festa a Solsona?
Clar, aquí a Solsona sempre hi ha hagut aquesta tradició gegantera que, com a mínim, coneixem des del 1675. Per tant, també estem parlant de que l'any que ve celebrarà 350 anys el fet gegante a Solsona, i sí que coneixem que tot el tema de gegants va molt relacionat amb el tema de Corpus, de la processó de Corpus, que els gegants van aparèixer una mica com per ser un entremès de les processons de Corpus, i d'aquí van evolucionant a la festa que coneixem avui en dia, que potser diríem que l'acte central són els gegants, però no, realment l'acte central és la festa del Corpus, i els gegants el que fan és acompanyar tota aquesta festa.
Mm-hmm. Per tant, Roger, algú que ens estigui escoltant, que no estigui avassat a saber com se celebra el Corpus Christi a la ciutat de Solsona, per què hi ha d'anar? I si va, què no es pot perdre? Per què és conegut o per què ha de ser conegut el Corpus de Solsona?
Ostres, a Solsona, clar, comencem el Corpus el dijous al migdia. Hi ha una tornada a la plaça Major per donar l'inici de les festes de Corpus. I dissabte al matí fem un passacarrers amb tots els gegants, convidant a tota la gent de Solsona i Rodalies a la festa Major. A la festa Major, disculpeu, a les festes del Corpus. Mm. I a la nit, una cosa que és bastant espectacular, fem una roda de foc a la plaça Major amb les bèsties que tenim a la comparseria que tiren foc. Uh-huh. Això sí, suposo que també em volies parlar.
Sí, de fet, Roger, és que a mi m'han dit, si parles amb Solsona has de preguntar què és això, la roda de foc. Jo no en tinc ni idea, eh?
Clar, aquí no tenim a les festes de la Festa Major i Corpus, que diguéssim que agrupem els nostres gegants de la surten per Festa Major i per Corpus, els gegants de la Festa Major de Solsona, no tenim una comparseria de diables, com sí que tenen el carnaval, diguéssim. Mm-hmm. Llavors, per carnaval fan un correfoc, el típic correfoc de les festes que coneixem, que tenen uns diables i doncs, fan tot un passacarrers, un seguici, amb els seus diables i les seves històries. Nosaltres no tenim comparseria de diables, i sí que tenim tres bèsties que tenen foc, que són el drac, la mulassa i el bou. Llavors, el que fan aquestes bèsties, sempre que hi ha un passacarrers de gegants que baixi des de l'Ajuntament fins a la catedral, les bèsties passen durant 5-10 minuts, un quart d'hora, tiren foc a tota la plaça Major. És a dir, els hi posem unes carretilles, uns fuets, i donen voltes a la plaça Major doncs tirant foc. I els nens van a darrere de les bèsties i les persegueixen, i diguéssim que això és la roda de foc. I el fet aquest de mentre els gegants s'estan desplaçant des de la plaça, des de l'Ajuntament fins a la plaça Major, durant aquest interpàs de temps, les bèsties es passen aquesta estona tirant foc, i llavors quan els gegants entren a la plaça, les bèsties paren de tirar foc i continuen a passar carrers cap a la catedral, que és on hi ha la missa. Per això, a la nit del dissabte de Corpus, a la vigília, el que fem és fem una baixada amb les bèsties cap a la plaça Major, des de l'Ajuntament igual, amb l'orquestra, i quan arriben a baix es balla el ball del drac i comença una roda de foc, que és això, el bou, la mulassa, donant voltes a la plaça Major tirant cartilles, una darrere l'altra, i els nens a darrere corrent, i al mig de la plaça hi ha el drac, que també tira les seves cartilles, donant voltes sobre si mateix, i llavors tota la... és 45 minuts, una horeta de foc a la plaça en aquest sentit, les dues bèsties corrent una darrere l'altra donant voltes i el drac al mig.
Pot ser que a Solsona la celebració del Corpus marca el tret de sortida al calendari festiu d'estiu?
Doncs segurament, perquè una mica és la primera festa important que hi ha a finals de maig-juny. Evidentment que tenim la Fira Sant Isidre, que a Solsona és molt coneguda i molt popular, que també una mica dona aquest tret de sortida, però potser queda una mica més allunyada, però sí que és cert que quan és Corpus, una mica és com, vale, aquí ja comença l'estiu i i ja tot és rauxa. I sí que és cert que llavors hi ha un període de aquesta setmana que hi ha bastantes festes fins a Sant Joan i ja ve tot l'estiu. Mm. Però sí, una mica sí, com dius.
I encara, Roger, m'has d'explicar una cosa, perquè m'han dit que t'atendrà el president de l'agrupació de geganters de Solsona, però no es diu així, es diu Massip Major.
Sí, aquí entenc que molts llocs o que molts pobles del responsable de la colla, en aquest cas és el president de l'agrupació, té un nom o un títol que jo ben bé no se sap massa d'on prové el nom, però que es diu el Massip Major i és la persona que és responsable de l'agrupació de geganters. Llavors, sí que és cert que, per exemple, al dintre de la nostra junta de l'agrupació hi ha diferents vocals o diferents membres que tenen una responsabilitat dintre de la junta, que es cuiden doncs, dels gegants, dels ossos, dels nans, de diferents comparseries de la imatgeria que podríem dir un és el massip dels gegants, un és el massip de l'àliga, un és el massip de no sé què. Doncs el president o el responsable se li deu el Massip Major. Mm. I llavors, una mica, és quan es parla de l'organització de la festa que Solsona la fem tres entitats, que és l'Ajuntament, l'Església, que representa la Mare de Déu del Claustre, que és la patrona propietària dels gegants de Solsona, i aquesta és una tercera part de la poda de la Festa Major, i l'altra part són els geganters. Llavors, sempre és la Mare de Déu, l'agrupació de geganters i l'Ajuntament. I en aquest sentit, doncs, el Massip Major és com el representant de l'agrupació de geganters. Mm.
I ara sí, per últim, Roger, ja que tinc el Massip Major al telèfon, deixa'm preguntar-te si la tradició gegantera persisteix a Catalunya o s'està perdent una mica?
I jo crec que persisteix i que té molta força.
Sí,
aquí a Solsona, jo penso que n'hi ha a Catalunya que persisteix i que té força. I el que era una mica, no reticent, no sé trobar la paraula, però sí que tenia la preocupació de dir, ostres, això es va perdent i cada vegada hi ha menys tradició. I realment va passar una cosa després del Covid, que és que no tenim identificada tot un munt de gent jove que tenia ganes de portar gegants i d'entrar a l'agrupació i de dir, ah, doncs, a mi em faria gràcia ballar, a mi em faria gràcia. Doncs que realment, després del Covid, va sortir com tot un munt de gent que va venir als assajos, que venia, que s'interessava, i que vaig pensar, ostres, doncs realment no, això no està mort, està ben viu, i força i endavant.
Doncs per molts anys, i tant. Roger de Vins, president de l'agrupació de geganters de Solsona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Estel i molt bona festa al Corpus. Que vagi molt bé.
Gràcies. Gràcies, que vagi bé.
I ara sí, per últim, acabem amb l'Ametlla de Mar. En aquest poble, la celebració del Corpus Christi és molt coneguda per les seves catifes i a aquesta hora també podem saludar en directe a Teresa Llambric, responsable del tram de catifes de la plaça nova de l'Ametlla de Mar. Teresa, molt bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, un plaer.
Teresa, pel que sé, les catifes de l'Ametlla de Mar són molt conegudes. De fet, hi ha persones que venen expressament a veure-les des d'altres punts del territori, no?
Doncs sí, la veritat és que bueno, ja és un principi d'estiu, la gent ja es comença a moure els caps de setmana i la veritat que les catifes porten molta gent de fora aquell cap de setmana a l'Ametlla. Mm.
Quina és la singularitat de les catifes que feu a l'Ametlla?
Bé, bueno, la singularitat és que fa molts anys va sortir, va ser una aposta del veïnat del poble, per tant no és una activitat que va sorgir des de l'Ajuntament o d'allò, sinó que va ser la propi gent del poble que va voler iniciar-se en aquest d'això. I bé, a poc a poc es va iniciar amb un tram petit de catifa. L'any següent, un altre veïnat d'un altre carrer es va anar sumant i així fent un recorregut important per al nostre poble i que, bueno, a poc a poc ha anat creixent. I bé, sí que amb els anys, doncs bé, abans es treballava molt la flor, i a poc a poc, doncs, bueno, per facilitat i per la feina que comporta, no?, anar a recollir les flors o treballar-les prèviament al dia de fer la catifa, doncs es va estar no perdem, perquè sempre intentem fer una miqueta de ficar una mica de flor, però sí que la barregem una mica amb la pedreta tenyida. Mm.
Aquest acte popular, aquest acte festiu a l'Ametlla, no s'ha anat perdent, no? Segueix sent un acte veïnal, no?
Sí, sí, la veritat és que s'organitza entre els veïns. A poc a poc sí que és veritat que pues, la gent gran pues, l'anem perdent, per desgràcia, i que són els que l'havien impulsat i els que realment ho tiraven endavant. Però bé, intentem, com jo mateixa, per exemple, que soc la coordinadora d'una secció de gimnàstica rítmica, pues, intentar involucrar no, la nostra entitat en que bueno, pues, aquestes coses del poble que no es perdin. No? Mm. Llavors pues, intentem fer publicitat amb l'entorn que tenim nosaltres, de que bueno, pues, les nenes també poden fer-ho. La veritat és que és una activitat que ho poden fer tan petits com grans i que la veritat és que és molt bonic perquè treballes en família, treballes amb amics i és un dia molt bonic.
Teresa, li preguntava al Carles Viva de la Garriga, li preguntava a l'Òscar Ripoll de Bellvei, li preguntava al Roger de Vins de Solsona, tu i pregunta tu també. Aquesta tradició del Corpus a l'Ametlla de fer aquestes catifes tan espectaculars, creus que és una tradició que s'està perdent o el jovent encara està molt involucrat?
Aviam, nosaltres, com te deia, intentem involucrar també des de l'Ajuntament una petita subvenció a l'alumnat de l'institut perquè cada any els alumnes del segon d'ESO pues, s'involucren en la confecció de les catifes. Intentem recuperar-ho perquè, com te deia, és més l'esforç previ, no?, que n'hi ha de fer la catifa, de pues, lo que deia, no?, amb les flors, que a nosaltres ara, per exemple, és impossible passar-nos totes les tardes i totes les nits de dos mesos abans començant a tallar, perquè doncs, tots tenim feina, treballem matins i tardes i se'ns complica, no? Però sí que intentem això, no? Involucrar sobretot entitats de la població que doncs, tinguin nens petits i no tan petits, per a que, com a mínim, doncs, que vagin fent... Si ho fan habitualment des de petitet, doncs, bueno, arriba a una edat, no?, que potser després quan nosaltres deixem de poder organitzar, doncs, ells ens agafin el relleu.
I el Corpus el celebreu d'una altra manera, a part de les catifes? Hi ha actes litúrgics, hi ha altres actes festius de cultura popular?
Sí, de fet, la catifa que fem és perquè el diumenge a la tarda surtin els nens de la processó, surtin la processó els nens que han fet la comunió aquest any, junt amb el Corpus Christi, i bueno, pues, fan això, no? Fan un passeig i passen per sobre de totes les catifes que s'han confeccionat.
Teresa Llambric, responsable del tram de catifes de la plaça Nova de l'Ametlla de Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui també a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé i molt bona festa.
Molt bé, gràcies, un plaer.
32 minuts que passa de la una del matí. Anem a publicitat i de seguida Olme Giró.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Està en Estados Unidos, le encanta el cine, se llama Matt. Matt Damon, el actor, tía, el actor. A ver, me ha pedido que le preste una pequeña cantidad de dinero, muy pequeña, que me fío mogollón de él.
Patia, perquè ja ens veia sortint a la telenotícia, que ja em va dir que es tractava tot d'una divertida broma.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 to 6:00 p.m. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estat, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Girocleta, amb Olma Giró.
Gairebé 6 minuts que passen de 2:15 to 2:00 p.m. Giró, què tal?
Molt bona tarda.
Espera que saludo la resta de taula. Vallès, què tal?
Molt bona tarda, molt bon dia.
Sanauja.
Hola, hola. Aquí estamos.
Seguim. Queda poc per acabar el programa, però això no vol dir que no,
ara,
no quedin coses
això
per fer.
No vol
fer.
Dir que ho aturem.
Ah, exactament, perquè ara a aquesta hora posem sobre la taula dos temes. Per una banda, la soledat no volguda, i per altra banda, la lectura i l'escriptura. Llavors, així a priori, així d'entrada, potser us pregunteu que com aquests dos temes poden anar de la mà.
Sí, sí, absolutament.
Jo us ho explico. Ara fa uns mesos que va començar una iniciativa a conèixer el projecte Menja Llibres, que és un projecte que fomenta l'escriptura i la lectura entre els infants, i el programa Contra la soledat no volguda, un programa que ajuda la gent gran a portar millor aquest sentiment de soledat. Uh-huh. Llavors, com ha estat aquesta col·laboració? Doncs alumnes de 4 centres educatius públics de Barcelona s'han estat enviant cartes durant unes setmanes amb persones que formen part d'aquest programa que ara us comentava, el programa Contra la soledat no volguda. Sovint persones grans que se senten i que estan soles. Llavors, en aquestes cartes que s'han anat enviant, en aquesta correspondència, suposo, no sé què s'han dit, però jo suposo que s'hauran explicat anècdotes, d'on venen, qui són, què els agrada de fer. Llavors, després d'estar-se enviant les cartes, als alumnes i les persones d'aquest programa de la soledat no volguda, s'han vist, s'han trobat.
Boníssim, això.
I han compartit experiències, s'han preguntat diverses coses. Llavors, teníem moltíssimes ganes avui de parlar de com han anat la trobada, de què s'han dit en aquestes cartes, i farem una cosa. Començarem sabent per part dels alumnes, que seria una de les cares de la moneda, com ha estat aquest projecte, què s'han dit a les cartes, com ho han rebut, què han après. Llavors, per saber tot això, a aquesta hora, saludem Anna Ruiz Tagle, que és la coordinadora del projecte Menja Llibres. Bona tarda, Anna.
Hola, bona tarda.
Ara ho estàvem comentant, que ja ha acabat, no?, aquesta col·laboració entre els dos projectes, i ha acabat amb algunes trobades. Com han anat aquestes trobades entre alumnes i persones que formen part del projecte de soledat no volguda?
Doncs han anat molt bé. Han sigut una experiència molt enriquidora per part dels infants i bé, doncs, ha sigut molt, molt bonic, sincerament.
Molt bonic, molt, molt enriquidor. Ara ens comentaves. Què han après els alumnes? Què t'han dit?
Doncs, més enllà de les competències escrites i lectores que hi ha quan s'escriuen cartes, sobretot el que s'ha volgut és fomentar i reforçar el sentit de pertinença al barri i a la seva comunitat gràcies al conèixer aquestes 4 dones, perquè han sigut 4 dones que s'han escrit amb 4 escoles que formen part del Menja Llibres de la zona nord.
D'acord.
Llavors, doncs, sobretot això, reforçar aquest sentit de pertinença al barri, a la zona nord. I després també posar de manifest el tema de la cura al veïnat, del seu propi barri. Per tant, valors com el respecte i companyia intergeneracional, doncs, també s'han posat sobre la taula.
Jo no sé si tu has pogut llegir algunes de les cartes que s'han enviat a aquests alumnes.
Sí.
Sí? I què deien en aquestes cartes?
Bé, primer de tot, els Menja Llibres dels 15... Bueno, el Menja Llibres és un projecte de pla de barris que es du a terme en el districte de Nou Barris, entre altres districtes. Llavors, nosaltres entre si ja ens estàvem escrivint cartes. Llavors, al conèixer aquest projecte de soledat no volguda, doncs ho vam traslladar també a escriure aquestes 4 dones de zona nord. Llavors, en aquestes cartes, sobretot el que ens hem fet és presentar què som, qui és el menjallibres, què som el menjallibres. Llavors, cada nen doncs, escrivia doncs, qui era i llavors es feien un propi dibuix i després doncs, ho enviaven a les senyores. Òbviament, abans de finalitzar la carta, fèiem unes petites preguntes conjuntament perquè aquest fos el fil conductor perquè les dones grans ens poguessin respondre. Llavors, així anàvem a intercanviar-nos cartes.
I durant quant temps us heu estat intercanviant aquestes cartes?
Des del mes de febrer i ara hem finalitzat el mes de maig.
3 mesos, no?, enviant correspondència.
Sí,
a part,
correcte.
Deu ser prou curiós perquè, a veure, els alumnes ara no crec que estiguin gaire basats en això d'anar enviant cartes. Inclús jo, que sóc una mica més gran, que no n'he enviat gaires, com a molt quan anava de viatge, no sé, ja només pel simple fet d'enviar cartes com ho han viscut tot plegat. Potser dius, ara s'ha de posar un segell i no sé com ho fèieu.
Sí, correcte. Doncs també és el fet de tornar a escriure, explicar també què és una carta, doncs tot això també s'ha volgut posar en valor i recuperar tot el que antigament i tradicionalment es feia per escriure's entre persones.
Llavors, sí, sí. Us heu estat enviant cartes durant aquests 3 mesos i després...
Sí, ens hem presentat, ara. Hem fet preguntes mil des de quin és el teu llibre preferit, des de què fas a les vacances de Setmana Santa, que de tot tipus. Tot tipus de preguntes, si tens animals de companyia, etcètera, tot tipus de preguntes.
I ara també comentaves quan t'he preguntat què havien après els alumnes, que més enllà de tot el coneixement, més enllà de l'escriptura, explicaves, doncs, posaves sobre la taula la cura del veïnat, de les
Correcte.
Persones que tenim al costat. Jo no sé si tu, que ho has viscut més a prop, creus que la veïnada és conscient o és prou conscient de que hi ha persones sovint grans que estan i que se senten soles?
No sé si fins a aquest terme, a aquest punt de que estan soles com a tal, però sí que és cert que saben que hi ha persones que viuen soles, però no fins al sentiment de soledat, que arriben a tenir aquest sentiment de soledat. Llavors, és el nostre objectiu, sobretot, és estat això, tenir cura pel veïnat.
Cura pel veïnat.
Aquest és l'objectiu.
Llavors, a veure si d'aquí en podem treure alguna cosa. Jo, pel que tinc entès, Anna, aquest any ha estat la primera vegada que feu aquesta col·laboració. N'hi haurà més?
Correcte. Esperem que sí, sí, esperem que sí, donat que el resultat ha estat molt, molt positiu. Esperem que tot esdevingui cap a... i s'ampliï un altre cop més, perquè ja et dic, els menjallibres, ja som 15 centres educatius del districte Nou Barris i el projecte Soledat No Volguda també està en altres barris, com la Prosperitat i altres zones de la ciutat de Nou Barris. I llavors esperem, doncs, fer més, una mica més gran aquesta xarxa.
Doncs nosaltres des de Ràdio Estel també esperem que es faci més gran aquesta xarxa, que és una iniciativa molt bonica, ja no només per escriure, gràcies, per enviar-se cartes, una cosa que no es porta gaire, sinó també per acompanyar aquestes persones que formen part del programa de Soledat No Volguda. Anna Ruiz Tagle, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Estel.
Gràcies, adéu.
Ara estàvem escoltant la part més dels alumnes, dels infants, com ho havien viscut des d'aquest projecte que ens comentava l'Anna Ruiz Tagle, de Menja Llibres. Però, clar, l'altra part de la moneda és com ho han viscut tota aquesta iniciativa, tota aquesta col·laboració, les persones que formen part del programa Soledat No Volguda.
Clar.
Llavors, com que també ho volem saber i tenim moltes ganes de descobrir-ho, a aquesta hora podem saludar a la Margarita Laguna, que és una dona que forma part d'aquest projecte contra la soledat no volguda. Margarita, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Estava escoltant el que deia l'Anna Ruiz, com havia anat tot plegat?
Sí, em semblava molt bé perquè és el que hem viscut, eh? O sigui, és la veritat.
És la veritat. No ens ha mentit, no, l'Anna?
No, ja pots estar segura que no.
A veure, l'Anna deia que havia pogut llegir algunes cartes, potser no les ha pogut llegir totes, no ho sabem. Què es deien en aquestes cartes, almenys les que vostè rebia? Què us explicàveu amb els alumnes?
Jo, pues mira, a mi aquests nens, primer, amb la primera carta, em demanaven inclús una foto, perquè em volien conèixer.
Oh.
Sí, mira, és que em fa plorar perquè vam acabar, o sigui, amb una emoció, el dia que vam acabar aquest mes, que va ser l'última, però són uns nens maquíssims, perquè a vegades els he trobat pel carrer.
I què, us heu saludat, no? Suposo que l'han reconegut. Ja heu estat parlant una estona si us heu trobat pel carrer.
Corrents a fer-me una abraçada.
Home, això és molt bonic. A quants alumnes s'ha trobat pel carrer, Margarita, últimament?
Mira, sí he trobat que potser han anat alguna excursió o han anat aquí baix a la biblioteca o així, que s'han portat les professores perquè ja ens coneixien de quan ens vam trobar la primera vegada i tal. I potser anaven tota la colla, però clar, nosaltres no coneixem a tota la colla, coneixem amb un grapadet de nens. O sigui, no coneixem a tota l'escola sencera.
Home, no.
Clar. Llavors ens han posat un grup a cada una, o sigui, un grup dels nens, i bueno, les cartes són precioses, perquè t'animen, t'expliquen, et pregunten, t'expliquen el que ells fan, et pregunten el que tu fas, què has fet per les vacances, què has fet, tens fills, o sigui, moltes coses, molt maques. Molt maques.
I vostè, Margarita, quan feia que no s'escrivia cartes amb algú?
Ui, molt de temps, carinyo.
Molt de temps? Que anys, no?
Sí, potser sí, potser sí. Potser sí, perquè ara amb això dels mòbils... És horrible. Bueno, sí, escric al mòbil.
Però cartes no.
Però cartes molt poques, eh? És que no me'n recordo, carinyo. No me'n recordo.
Però i aquestes cartes que rebia dels alumnes, Margarita, com eren? Suposo que eren escrites a mà, no sé si tenien algun dibuix o... Perquè ens en fem una idea.
Mira, ho tinc aquí al davant.
Ah, doncs mira, descriu-nos la que tingui al davant, la primera que agafi, que es pugui llegir, que potser us heu dit coses que no podem saber, però descriu-nos una mica com és aquesta carta.
Per exemple, la portada, et diré la portada. Els menjallibres, et convidem a venir amb nosaltres a la biblioteca Zona Nord. El dia 16 de maig, a les 17 hores, ens acompanya. Llavors hi ha una que hi ha un dibuix, com si fos una biblioteca, i una nena que està mirant els llibres. M'agrada molt la biblioteca. Descobreixo moltes històries que no sabia. Llavors et pregunten a tu, quan els tens al davant, perquè hem fet reunions, ens hem trobat. Ens hem trobat un parell tres vegades, em sembla.
Sí? I què us dèieu en aquestes trobades? Què et preguntaven, Margarita?
Em preguntaven quins llibres m'agradaven a mi, quins jocs jo feia quan era petita, quins llibres llegia quan era petita, quina família tenia, si tenia fills, si tenia nets, o sigui, que com era el barri quan jo era petit, i quan jo vaig venir aquí, o sigui, o quan els meus fills eren petits, o sigui, que tot moltes preguntes. Després ja és com si fos un llibre, passo la fulla i torna a posar biblioteca. Diu, m'agrada anar a la biblioteca perquè puc llegir molts llibres interessants d'acció, de fantasia i poesia. Llavors algunes em diuen, a mi m'agradaria ser escritora, a mi m'agradaria ser professora. Al final em posen tots els noms als nens. O sigui que ha sigut molt maco, molt maco. A mi m'ha donat vida.
Margarita, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A mi m'agradaria preguntar-te, perquè sovint, quan ens anem fent grans, jo és que tinc una edat, saps?
Margarita, no li faci cas, que està a la flor de la vida, la persona que t'està parlant, en Joan.
No, però quan ens anem fent grans...
Jo tinc nets de 23 i 26 anys.
Mira, imagina't. Però és veritat que...
Els meus fills tenen 50... Jo em trobo jove encara, eh?
Veus?
Tinc 78.
Ara. Deia que quan ens anem fent grans, a vegades comencem a no entendre què fan els joves, no? Comencem a pensar que els joves viuen en un altre món. No sé si aquestes cartes també, d'alguna manera, l'han aproximat en aquest jovent i ara els entén més.
Aviam. Els puc fer, vull entendre'ls. Els vull entendre. Però, clar, la vida ha canviat tant de quan... Els teus fills eren petits,
clar. Perquè
el meu té 53 i 55. Ha canviat tant la vida que a vegades veus nois pel carrer i dius, ai, que mal... Però no, eren uns nens que eren molt educats, ja et dic, que si em veuen pel carrer els he trobat dos o tres cops que anaven. L'altre dia vaig sentir, Margarita! I em vaig girar i vaig veure un nen. I em fa amb la mà, hola, i cai, hola. No me'n recordava del seu nom, perquè clar, han sigut diversos,
clar,
no?
No passa res.
I llavors el miro i dic, ai, hola. Va venir corrents i em va fer una abraçada, li vaig fer dos petons, o sigui, que maquíssims. O sigui, que hi ha nens que són maquíssims, maquíssims.
Ara s'ha tornat famosa, Margarita, al barri?
Que... Oh, sí, que... Si em van posar una foto per les vidrieres de la farmàcia i així...
Què diu?
Bueno... Bueno, és igual. Jo sóc la Margarita i ja està.
Ara. La Margarita del barri. Que no li he preguntat, Margarita, i ara m'encurioseix moltíssim. Quina edat tenien aquests nens que amb els que escrivíeu cartes?
Doncs pues uns 8 anys.
Uns 8 anyets,
ai, mare
eh?
De Déu.
8 o 9, sí, sí, sí. Sí, maquíssims, eh? Maquíssims. I amb una il·lusió que et preguntaven les coses. Què és el que fèiem? Quins llibres ens agradava? Quin dinar ens agradava, que menjar, o sigui, de tot, com era el barri abans. O sigui, que eren, que preguntaven moltes coses. Mira, et diré una cosa, jo no ui. Sé si això està per mi o no, però jo t'ho diré.
Ai, ai, ai.
El dia 23, el dia de...
Sant Jordi?
De Sant Jordi. Mm? La Marta, la coneixes, no?, que és la que porta el grup.
Sí, la del programa de la Soledat No Volguda, no?
Exacte.
Sí.
Ens van invitar a l'Ajuntament de Barcelona.
Val.
I vam estar amb l'alcalde i amb la d'això de... Espera.
De cultura?
Espera, que t'ho dic ara.
Crec que ho està buscant la Margarita sí. I tot, però
no,
què
ho
cas,
no,
eh?
Ho tinc aquí escrit.
A l'agenda, heu de tenir-ho l'agenda apuntat.
Sí. Mira, amb l'alcalde, el Jaume...
Sí, el Cuiboni.
Lluís... Lluís Rabé o alguna cosa així, i la regidora Marta Villanueva.
Mm-hmm.
I jo estava al costat mateix de la... Em van posar al costat mateix de la Marta.
Val.
I la dona de la Marta Villanueva, eh?
Sí, sí, no, no la del programa, sinó la de l'Ajuntament.
La regidora.
Mm-hmm.
I llavors, la Marta ens va donar un sobre... I va donar la casualitat que aquests, la Marta Nostra, o sigui,
sí.
La del programa,
sí.
Ens va, a la Núria i a mi ens va donar un sobre que venia, això que t'estic llegint dels nanos.
Val.
O sigui, i no el vaig voler obrir, però ens van dir que si el volíem a l'alcalde estava al costat meu, com aquell que diu. I jo ho vaig treure, i la Núria també ho va treure.
D'acord.
I em vaig posar així i em diu l'alcalde, m'ho pots deixar?
Hola!
I li vaig donar i ho va mirar.
Les cartes que t'enviaven els alumnes?
Sí, aquest llibre i la carta.
Home, doncs pots dir que l'alcalde de Barcelona ha vist la correspondència.
O sigui, que ell sap que existeix aquest, perquè vam anar totes. El que passa que la Nuri la van posar en un costat i a mi em van posar a l'altre.
Però bé, l'alcalde va veure. Escolti, Margarita, que a nosaltres se'ns acaba el temps, tant de bo tenir-ne molt més. Abans d'acabar, només dir-li que tinc una bona notícia, perquè com escoltava, hem parlat amb l'Anna Ruiz Tagle i ha dit que segurament que treballaran perquè hi hagin noves edicions d'aquest projecte, d'aquesta col·laboració. Per tant, auguro que la correspondència, i tant de bo que aquesta correspondència tan bonica amb els infants no s'acabi per moltes més cartes. Margarita Laguna, moltíssimes, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda.
Gràcies a vosaltres per interessar-vos per aquest programa, perquè és molt maco, eh? I tindria que continuar. A mi em van dir les noies que portaven els nens... que els agradaria i que els agradaria que continuéssim, perquè era molt maco el programa.
I tant.
Tant de bo que sí.
Margarita, una abraçada, que vagi molt bé.
Molt bé, igualment a vosaltres. Bon profit.
Bona vesprada. Amb Rafa Sanahuja.
Bona vesprada.
La Margarida ens convidava a dinar, eh?
Jo crec que era bon profit.
Bon profit.
Bon profit.
Tant. Què penseu? Bon programa o bon profit?
Bon profit.
No serem mai.
Bon profit, que sí?
Segur, perquè és l'hora.
Ara li preguntaré, Margarita.
Ella anava a dinar i pensava, doncs, com jo, tothom.
Ella ja tenia allà el seu plat de macarrons preparat.
I ja està.
Crec que s'ha enredat. Crec que s'ha enredat perquè el que volia dir era bona vesprada.
Ai,
potser és complicat. Escolteu, i un detall per part de l'alcalde Collboni, de no treure-li de les mans sense cap permís les cartes dels nens, eh? Està molt bé, això.
Sort que no hi havia l'Alexia Putellas al costat.
Sí, sí. Va tenir aquesta consideració de demanar-li, si us plau.
Està molt bé.
Molt bé, té dies per
un
tot.
Un aprèn.
L'alcalde... L'alcalde... Sí. Bueno, ja jo crec que és a l'inrevés. Va fer primer l'humor.
Un
any
desaprèn.
Sí, sí, perquè això se fa... Això era Sant Jordi, eh?
S'ha de construir.
Sant Jordi és desaprendre.
Collboni de construïdor. Bueno, perfecte. Escolteu una cosa. Què? Després d'aquest testimoni fantàstic... Sí. Sempre dius, Joan, que t'encanta entrevistar
gent
a gent gran.
A mi la gent gran
són entranyables. Sí, o li has dit allò de... Ets famosa, que ha dit... No, jo sóc la Margarida i ja està.
Ja està,
no
sé, ja està.
Molt bé, molt bé. M'ha encantat aquesta història i aquesta girocleta. Fem un canvi radical per rematar el programa.
Vinga.
És que avui m'han fet arribar... Resulta que ja sabeu que Leo Messi està afincat als Estats Units.
Per cert. Per cert.
Ah, Toscano. Ah,
ara anem Toscano. Per cert,
Hansi
el
Flick.
Barça
Hansi Flick
ja té entrenador oficialment.
Oficial. I per cert, ho han anunciat amb un vídeo...
Sí.
Que m'està agradant... Cada... El temps posat en bucle...
Sí,
que la Judit Vallès està més marejada perquè l'està veient tota l'estona aquí, no? El vídeo aquest de Flick. M'encanta... Mira, ara veureu. Hi ha un moment que somriu amb una cara de... Soc un pillastre total i vaig a reventar-lo.
Sí, sí,
a veure si trobo la rialla aquesta. Mira, aquesta.
Ai, sí.
És una rialla de ja sóc aquí. M'ha agradat molt.
A mi em recorda molt un actor.
El missatge és molt clar, eh? Culers, sóc aquí, força Barça. No s'ha complicat la vida. Aquí et recorda.
Ja el trobaré. No és un actor, és un còmic que fa molt stand-up i tenia una sèrie.
Ah,
els
sí?
Els moviments em recorda una mica un anunci de colònies d'homes. Colònies d'homes.
Mira, no li vindria malament, perquè crec que és una d'aquestes persones suaores, eh?
Sí?
De seguida li brilla la pell. T'has fixat, Juan Matoses, que li brilla la pell? Sí, sí, una mica m'identifico amb mi. Per tant, Hansi Flick, que ja ha arribat, i lligant una mica temes, resulta que tenim a Leo Messi afincat als Estats Units. Allà també viu Will Smith. Direu, bueno, Will Smith i Leo Messi, que ens estàs explicant?
Ai, sí.
A més, Will Smith fa molt temps que no fa res, perquè des de la plantofada Chris Rock ha estat una mica vetado a tot arreu, però ara estrena Bad Boys 4, la quarta entrega d'aquesta comèdia d'acció, i resulta que al tràiler s'ha colat el Leo Messi.
Hey, man!
Bad Boys?
Wrong casa.
Yeah, they live down
there. Bad Boys
is at the other thing.
Mucho gusto.
El que diu mucho gusto és Will Smith, que sempre queda graciós, com és amic de Pablo Motos, saps què vull dir?
Sí.
Controla una mica el castellà. I el que diu Bad Boys, no diu una altra cosa.
No,
la seva línia de guió al tràiler, que crec que no surt de la pel·lícula, només l'han fitxat pel tràiler.
Sí.
La seva línia de guió ha estat, mira, Messi, tu com vas d'inglès? Bueno, jo un parell de paraules on diré.
Sí.
I li han dit, pues di Bad Boys, que és el títol de la pel·lícula.
Podem posar ara farem una cosa molt poc radiofònica, que és posar el vídeo...
Ah, Gervais.
Ricky Gervais.
Exacte. Sí que s'hi semblen.
Té molt toc a Ricky Gervais.
Sí, sí. Doncs si té el mateix sentit de l'humor, no vull perdre'm cap roda de premsa.
Absolutament.
Perquè déu-n'hi-do el Gervais aquest. No, jo molt pagat, de que ja tenim aquí...
Tenim
Hansi Flick. A veure què fa i a veure què no fa.
Comentàvem avui a la tertúlia esportiva amb Quico Parcerisses, amb Josep Balaguer,
amb
Julià Cortina... En fi...
Bueno, és que ara no sé què fer, perquè tenim dos minuts. Què voleu? Una miqueta de forocotxes. Un fil molt ràpid de forocotxes.
Fem un tas de forocotxes?
Va, tira-me, José. Molt ràpid. Nombres de bar que solo pueden ponerse en un pueblo.
Wow. M'agrada. Aquest m'agrada molt, eh?
Sí.
De fet, aquest el recuperarem, va.
Bareto.
Wow.
Casa Amadeo. Aquests són
aquest,
molt
sí,
poble, eh?
Sí.
Bar La Plaza, Bar La Era i Bar Tío Miguel. Aquest fa
també
un hat-trick. Bar
sí.
Tío Miguel.
També.
Després hi ha un que diu molt. Bar Matojos.
Com?
Bar Matojos. Li sona a poble, aquesta persona. I hi ha un que també m'agrada molt, diu Bar La Estación, aunque solo haya un puñetero andén.
Sí.
Però el Bar La Estación...
Sí, i és normal.
No falla.
Sí. I aquest també m'agrada perquè fa el customitza. Bar Paco con su cartel de Cruzcampo.
Sí, senyor.
Això sí, els bars
sí,
de poble normalment diuen, bueno, que en Cruzcampo ja t'enviarem un cartel i tal, i mira, sí, una cosa sí, per l'altra, per estalviar, doncs ho fan així. Bar Budo.
És un clàssic.
És un clàssic.
Hi ha un barbut aquí a Barcelona.
Ah, sí? Perfecte.
Un vermut.
I després hi ha un diu, en el niño de Mula, que no sé quin poble serà, però bueno, hay uno, con su eslogan Paco. Paco ja sabeu que és aquest estil Paco. Que els agrada als xurs Paco dels anys 80.
Sí.
Si quieres comer barato, aquí casa Paco.
Mira, veus?
Que no rima massa, rima
no,
sonant.
Però no, però tenen l'eslògan fet.
No, no està bé, la nostra experta en poesia podrà valorar-la.
I Bar Manolo, no ho han dit.
Bar Manolo, clar, és més que és variant.
Més de ciutat, per
Bar Manolo, però Bar Amadeo, Bar Casa sí, Paco, sí. Bar... Sí, està bé. Noms de bars.
Nosaltres que ho anem deixant aquí, s'acosta les dues del migdia, s'acosta ja Xavi Toscano i tot l'equip dels serveis informatius d'aquesta casa per posar-nos al dia en un dia on l'actualitat no ha parat. I tornem demà. A partir de les 8 del matí, amb més caravana i amb més continguts. Adéu-siau.